Bon dia a tothom, benvinguts. Obrim de nou, com cada dissabte, la nostra finestra de bat a bat. Començarem escoltant l'espai Temps serà temps i el seguiran el planeta i l'art d'educar. Amb aquest darrer espai tancarem la finestra i obrirem un nou programa, l'informatiu, que ens acompanyarà fins a l'hora del vermut. Comencem, doncs, donant una ullada retrospectiva cap a la nostra història. Us deixem en Temps era temps.
Temps era temps. El programa d'història de Ràdio Falset.
Benvinguts una temporada més al programa Temps era temps, el programa d'història de Ràdio Falset.
Una benvinguda que us donem en nom de tot l'equip, l'equip que hem fet aquest programa des de fa 3 temporades, amb l'únic objectiu d'apropar-nos i de conèixer millor la història local de Falset i de la comarca del Priorat.
I ho fem sempre amb els col·laboradors del programa, Toni Orensans i Pere Audí.
I qui el presentem, Àngels Martí i Isabel Gallà. I sempre amb la col·laboració dels nostres tècnics habituals, Jordi Borja i Antoni Escoda.
Entrem ja en matèria, que el programa ens ve carregat. Aquesta temporada comencem el programa de manera un pèl diferent. Ho fem amb un comentari que avui ens apropa Toni Orensans. Endavant, Toni.
Temps de crisi, ningú no parla d'altre o com a mínim els mitjans de comunicació no fan més que remenar la perdiu. La majoria hem sentit a parlar més aquests dies dels índexs bursaris que la resta de la nostra vida. Els índexs Nikkei, l'Ibex o el Dow Jones són ja gairebé de la família. Sembla que la crisi que vivim sigui la crisi per excel·lència, la crisi de totes les crisis, la més gran, la més forta, la més bèstia. Però de crisis n'hi ha hagut tota la vida i al Priorat en sabem una mica perquè aquesta terra, de vegades, sembla haver fet un doctorat en crisis vàries i variades. La filoxera, que irromp el 1893 al Priorat, és la crisi per excel·lència de la comarca, però ben mirat, la crisi vinícola de final del XIX ja havia esclatat abans de l'arribada de la filoxera i abans d'això hi havia hagut la Tercera Guerra Carlina i abans encara la Segona Guerra Carlina i anant encara més lluny la Primera Carlinada i encara més enrere la invasió napoleònica. I al segle XX, si fa o no fa, tot va anar igual, que és una guerra civil sinó una gran crisi, potser la pitjor de totes les crisis, i la gana de la postguerra, n'hi havia tanta que resulta fins i tot estúpid parlar de crisi. Allò era misèria, pura i simple misèria. Posats a filar prim, la gent normal potser hem estat més temps vivint crisis successives que han estat de bonança i amb les butxaques plenes. D'aquí que ara la crisi ens faci tanta por. Estem acostumats al bo i millor, que no ens falti de res. Ens hem oblidat de quan no tenir ni 5 era allò més normal. Ens hem oblidat de quan aquest era un país de pobres de solemnitat. Dit això, ara els economistes sostenen que la crisi actual a escala internacional és gairebé idèntica al que va passar a Europa després de la Primera Guerra Mundial. Durant uns anys, tot havia anat a l'ample. L'explotació de les colònies estava en el seu punt àlgid, els capitals havien circulat lliurement i per aparícia i falta de control tot va petar i així va començar la Gran Guerra, la del 1914. No hem après res. L'avarícia sense mesura i l'ambició sense control ens poden acabar matant. L'escriptor Xavier Amorós explicava fa pocs dies al diari El Punt una història sobre la cobdícia al llarg dels temps, d'allò més exemplificadora. Explicava el cas de Macià Vila, un emprenedor reusenc que tenia una teoria d'allò més contundent i que deia que no cal passar-se la vida suant per guanyar diners quan és molt més senzill fabricar-los directament. Així les coses, Macià Vila, el 1845, va muntar una fàbrica clandestina de moneda entre les ruïnes del monestir d'Escornalbou. Aquell home no era cap boig i, a més, tenia suports polítics molt ben situats. El general Prim, el del cavall, sense anar més lluny, era dels seus, eren molt amics. El sona, oi? La crisi financera d'avui dia, amb diners que ningú no ha vist ni sap exactament on paren, sembla obra del tal Macià Vila, encimbellat dalt d'un turó d'Escornalbou, imprimint diners falsos a dojo a mitjans del segle XIX. Canviïn Macià Vila per Lehman Brothers, canviïn Prim per Bush, afegeixin els noms que vulguin i veuran que si fa o no fa, les coses sempre són molt semblants, perquè al cap i a la fi, la condició humana tampoc ha canviat tant I els diners i les crisis fa una pila d'anys que estan inventades. Els diners, sobretot, per als més rics, i les crisis, sobretot, per als més pobres. La Torre de Guaita.
Comencem de nou la nova temporada de Torre de Guaita. I avui, amb un tema que ens retorna a la Guerra Civil i a una memòria amagada. Recuperarem un fragment de la història d'aquesta guerra. Poc o molt, tots hem sentit parlar de les brigades internacionals, però sovint d'una forma superficial o poc documentada. Avui les trobem situades a la nostra comarca, a les brigades, les trobem situades a la nostra comarca i relacionant-se estretament amb la població. Per parlar-nos dels brigadistes, ens acompanya una experta en el tema, Àngela Jackson, que ha estudiat i investigat el tema en profunditat.
Àngela és ja una figura coneguda i reconeguda pels vilatans de Falset i el Priorat, un reconeixement que va molt més enllà de la nostra comarca. És nascuda a Anglaterra, doctora en història i autora de diversos llibres. El primer d'ells, British Woman and the Spanish Civil War, Dones britàniques i la Guerra Civil Espanyola, va ser el resultat de la seva tesi doctoral. Aprofundint més en aquest tema, passava temporades al Priorat fent una rigorosa recerca sobre la cova hospital de la Bisbal de Falset i el resultat fou un altre llibre, Més enllà del camp de batalla, de l'editorial Cossetània. Ha escrit també One Heart, Terra càlida, novel·la basada en les seves investigacions i, malauradament, encara no traduïda al català. La seva darrera publicació, Els brigadistes entre nosaltres, pròleg i epíleg a l'última gran batalla, també l'edita Cossetània, va presentar-se el dimecres 30 d'abril a la Biblioteca Salvador Estrem i Fa de Falset, amb un gran èxit de públic. Continua, a més, sent la presidenta de l'associació No Jubilem la Memòria.
Avui parlarem amb l'Àngela del tema del seu darrer llibre, dels voluntaris de les brigades internacionals que van estar acampats al Priorat durant el període de calma que va haver-hi abans de la batalla de l'Ebre, dels sentiments i dels ideals que els animaven i de les seves relacions amb la població local. Bon dia, Àngela, benvinguda.
Bon dia.
Mira, Àngela, abans de començar, o sigui, el tema d'avui, si podries explicar-nos una mica les teves reflexions sobre els sentiments i les reaccions que has trobat quan has hagut de tornar a parlar, de reobrir temes de la Guerra Civil. Quan tu has preguntat, has demanat informació, com han reaccionat els entrevistats? No? Com recorden allò que es va impactar? Ho deformen? Ho adapten? Ho adapten allò que voldrien que ells haguessin esperat que fos o desitjat que fos?
Després de molts anys de silenci, crec que ara hi ha més gent que se sent preparada per a compartir els seus records de la guerra, malgrat que aquests siguin tristos. A més, és possible que, problemes d'idioma a part, sigui més fàcil parlar amb una estrangera com jo, que no té res a veure amb aquella guerra tan traumàtica, que té una família que no és d'aquí i que no són ni d'una banda ni de l'altra. Als meus llibres he intentat explicar la importància de tenir en compte en la recerca la perspectiva de la memòria, no només com una cosa fixa, sinó també fluida. El treball de l'historiador que parteix de la memòria oral no es limita a fer una entrevista per utilitzar-la com un testimoni documental que li faciliti reconstruir fets. El que busquem és saber què sentien aquesta gent en aquella situació, com la vivien, i voldrien també conèixer com se senten ara en relació amb el seu passat, present i futur. Les fonts orals són particularment riques en un tipus de material que, si l'anem explorant, ens pot portar a descobrir no només el que ells feien en aquells moments, sinó també allò que haguessin volgut fer o que creien que estaven fent. I, situats ja al present, el que ara creuen que hi feien. El fet de reconèixer el valor d'aquestes fonts subjectives ens obre les portes a l'estudi de molts altres temes. Per exemple, dins de l'àmbit de la memòria popular, ens podem preguntar de quina manera interaccionen les memòries pública i privada, és a dir, com els mites populars influencien en la interpretació dels fets històrics o en el record individual. És com en una coral. Cada cantant interpreta la seva part, però a la vegada escolta les veus dels seus companys i no pot evitar la seva influència.
Està clar, Àngela, que una de les metodologies que més has utilitzat en la teva recerca està la dels records de testimonis orals. Però quines altres fonts has consultat, també?
També he consultat memòries escrites, cartes, diaris, fotos i documents dels arxius. Vaig descobrir moltes fotos fetes a la zona durant el 38 en arxius de l'estranger, a Nova York, Londres, París, al Canadà. Algunes d'aquestes fotos han sortit al meu llibre i l'any que ve sortirà el llibre de No jubilem la memòria amb les fotos de la nostra exposició itinerant.
Molt bé. I què impulsava i animava els brigadistes internacionals a participar com a voluntaris a la Guerra Civil Espanyola?
Van venir voluntaris de més de 50 països per lluitar contra el feixisme. Al veure el creixement del feixisme a l'Alemanya i a la Itàlia, pensaven que seria possible evitar una segona guerra mundial amb la derrota del feixisme a Espanya. Per això van formar les brigades internacionals per donar suport a la República Espanyola.
I quan els brigadistes van arribar aquí al Priorat, què els va sorprendre? Amb quines dificultats es van trobar? Amb la qüestió de provisions, de condicions climàtiques, i com van reaccionar?
Algunes cartes escrites per brigadistes internacionals descriuen, amb un punt de vista gairebé poètic, la bellesa d'aquesta zona del Priorat. Molts soldats van construir xaboles a la vall entre Marçà i la Torre de Fontavella i per això van batejar el nou campament com a Xabola Valley. Però sí, hi havia moltes dificultats. No només era escàs l'armament, la manca d'equipament era un problema continu que podia fins i tot afectar a la salut. Problemes, per exemple, amb el subministrament de sabaters. Aquests problemes haguessin pogut tenir serioses conseqüències. Les tropes no poden caminar ni fer la instrucció bé si tenen els peus plens de llagues i ferides infectades. Molts diaris personals i memòries mencionen la batalla constant que mantenien contra les plagues de pols i la sarna. I hi havia un altre problema entre les tropes, fins i tot més desagradable. La disenteria va assolir proporcions epidèmiques. I hi havia a vegades problemes inevitables amb l'idioma, no tan sols entre els soldats de diferents nacionalitats dins de les brigades, sinó també entre els soldats i la gent dels pobles, que normalment parlaven català en comptes de castellà. I malgrat que uns pocs voluntaris tenien un bon nivell de castellà, i uns quants més van aprendre el vocabulari bàsic, la majoria amb prou feines el parlava. Malgrat tot això, després de la horrorosa retirada de l'Aragó a la primavera, van ser ràpidament engegades campanyes exhaustives per aixecar la moral i les tropes van recuperar-se d'una manera sorprenent.
Tal com tu dius, la vida quotidiana es relacionava molt amb la població autòctona, amb la població civil. Llavors, amb aquesta relació entre els brigadistes i la població local, com es veien uns als altres? O sigui, les dues parts, com reaccionaven, no? S'ajudaven en les dificultats, compartien, i amb els infants i les dones, quina relació hi havia?
Hi havia diverses circumstàncies que afavoreien que soldats i civils s'arribessin a conèixer. El programa de festes i conferències per aixecar la moral era molt apreciat per tothom. A més, distingits líders i altres personalitats visitaren les tropes durant les festes, com ara el Pandit Nehru de la Índia i la Passionària. I els brigadistes van compartir el menjar amb els veïns dels pobles i també van donar els tractaments mèdics als hospitals provisionals que van preparar pels ferits. També grups de brigadistes van treballar amb els camperols per ajudar-los a la vinya. Per la canalla local, l'arribada de tants estrangers devia ser quelcom estrany i fascinant alhora. Com sol passar, els nens es van adaptar ràpidament i aviat van aprendre on podien aconseguir alguna cosa per complementar les pobres racions de menjar que tenien a casa. A vegades van fer amistats amb els soldats i van jugar a futbol. I un aspecte que m'interessa molt és el tema de les relacions que es creaven entre els estrangers i les dones dels pobles, que fins i tot a vegades arribaven al matrimoni. Per exemple, Fernando Jaffa, un brigadista argentí, va conèixer la Maria Teresa, una noia de Marçà. I la Maria Teresa, frisant per conèixer aquest brigadista ben plantat que li recordava Clark Gable, va fingir un mal de queixal i de seguida va néixer l'amor entre tots dos. Es van casar. Després de la guerra, Fernando va ser empresonat per Franco, però finalment el van deportar a l'Argentina i la seva dona va anar-hi també i ara els seus fills venen aquí per assistir als actes de commemoració.
Molt bé. El llibre, Àngela, detalles la biografia d'alguns dels brigadistes. Ens podries explicar alguna d'aquestes biografies que tu creguis significativa o emocionant?
És significatiu i també molt emocionant el cas del brigadista britànic David Guest, escriptor, filòsof, científic i matemàtic brillant, que havia estudiat a la Universitat de Cambridge, i la seva mort a l'edat de 27 durant la batalla de l'Ebre va suposar una tràgica pèrdua d'uns dels millors intel·lectuals d'esquerres dels anys 30. Els brigadistes el recordaven per la seva intel·ligència i la seva conducta sense pretensions, ni altiu ni dogmàtic. Ell explicava la seva filosofia política a les seves cartes, una filosofia que tenien fe en la vàlua de la vida humana i en l'activisme polític per construir un món millor. Aquest pensament es veu clarament a través de les seves cartes. Però a més, tenim la perspectiva de la seva mare, la Carmel Guest, una escriptora que va escriure les seves memòries. La Carmel havia vingut a Barcelona per repartir llets i roba en nom del Comitè de Dones contra la Guerra i el Feixisme i va anar a Marçà per visitar el seu fill adorat a l'estiu del 38. La mare del David va descriure els darrers moments que passaren junts d'una forma punyent. Sabia que el seu fill, que mai havia estat un xicot fort, estaria dins de poc al front i va escriure: quantes mares amb por als seus cors han vist marxar els seus fills en aquest trist i valent país.
Finalment, els brigadistes van haver de marxar al front i la batalla de l'Ebre va ser molt dura. Parla'ns una mica de les conseqüències, com es va modificar l'ambient, els hospitals, els ferits, l'estat d'ànim dels brigadistes.
Quan la batalla de l'Ebre va esclatar, els hospitals dels pobles del Priorat van començar a rebre ferits. L'ofensa inicial va sorprendre els nacionals, permetent que els republicans avancessin ràpidament durant els primers dies. Llavors, Franco va fer un bon ús de la seva superioritat en armament pesat i aviació, i el nombre de ferits aviat va augmentar. A la gravetat de les ferides causades per aquestes armes s'hi va sumar el temps que es perdia en travessar el riu amb els ferits. Un cop a l'altre dia, alguns dels ferits eren portats al priorat, per exemple a la Cova Hospital, a prop de la Bisbal de Falset, o a l'hospital a l'edifici de la mina del Molar. Alguns dels metges feien servir unes noves tècniques de transfusió de sang per salvar vides. I els trens hospitals van jugar un paper crucial en el procés de tractament i evacuació dels ferits durant la batalla. Però la manca de medicaments per als ferits era motiu de preocupació. Fins i tot una infermera britànica explicava la seva lluita amb els portadors de literes per tal de quedar-se mantes per tapar ferits i així poder mantenir-los vius i no per embolcallar i els morts amb la finalitat d'enterrar-los.
El setembre del 38, el primer ministre del govern espanyol, Juan de Green, va anunciar la intenció de la República de retirar els estrangers del front. Per quin motiu es va fer? I davant d'aquest fet, com van reaccionar els brigadistes davant que havien de retirar-se? I com van reaccionar també els soldats espanyols i la població local?
L'esperança era que Franco es veuria pressionat per enviar a casa les unitats italianes i alemanes que estaven donant tants èxits a l'exèrcit nacionista. Fou una esperança no realitzada.
I les brigades internacionals, abans de marxar, van retornar al priorat. Llavors, com va ser el seu comiat?
L'última desfilada militar de les brigades internacionals va tenir lloc entre Marçà i la Torre de Fontavella el dia 16 d'octubre, i Robert Capa ho va fotografiar. Un brigadista austriac que s'havia unit al batalló a l'agost per reemplaçar el seu germà ferit era al poble de Gratallops, al Priorat. Els records que conserva d'aquesta època revelen els seus sentiments contradictoris típics de molts brigadistes. Va descriure els seus sentiments d'alleujament i fins i tot una festa de celebració, però recordava que quan les tropes espanyoles i catalanes van tornar cap al front, va ser un moment d'una gran tristesa. Molts dels brigadistes tenien llàgrimes als seus ulls, veient com els nois de la lleva del biberó es perdien en la distància.
Moltes gràcies, Àngela. Se'ns ha acabat el temps.
Sí.
Fins a la pròxima vegada que ens puguem trobar.
Moltes gràcies a
tots. Vale, fins aviat.
Bé, per conèixer amb més detall el tema, podeu llegir el llibre d'Àngela Jackson, Els brigadistes entre nosaltres, pròleg i epíleg a l'última gran batalla de la Guerra Civil Espanyola, que ha editat l'editorial Cossetània.
Una visió personal i directa dels fets és la de George Wheeler, un brigadista britànic que va venir aquí al Priorat el 1938 i va escriure Devolvamos al pueblo su sonrisa, memòries d'un brigadista internacional en la Guerra d'Espanya, que va publicar Oberon.
El calaix, desastre.
Comencem aquesta nova secció on hi cap una mica de tot, informant-vos que dins el programa de les quartes jornades del Parc Natural de la Serra del Montsant, que tindran lloc a Falset del 20 al 26 d'octubre amb el lema L'aigua al Montsant, usos, gestió i diversitat, el dimecres 22, a les 18 hores i a l'Artesana, Jordi Nadal, arqueòleg i professor titular de Prehistòria de la Universitat de Barcelona, ens parlarà sobre com vivien els nostres avantpassats vora el riu Montsant.
Ha sortit ja el número 5 de la revista Lo Violí, que edita el Centre d'Estudis del Priorat. Podrem llegir sobre el setge de Siurana durant la Guerra dels Segadors o també saber més sobre el Carrasquet a partir d'un article d'en Jaume Borràs. O conèixer millor en Francesc Bernet del Marroig i informar-vos sobre el Centre Obrero Tradicionalista del Molar del que ens parla Pere Audí. També trobarem un article sobre Josefina Cubells, historiadora i arxivera nascuda al Molar, i seccions de literatura i natura. Al racó de les entitats, Jordi Sotdevila fa una reflexió sobre Ràdio Falset i la seva evolució durant els darrers 20 anys.
El 8 i 9 de novembre arriben de nou les jornades de No jubilem la memòria. Ja són les 6enes jornades. Es recordaran els bombardeigs del 38 al Priorat i es retrà homenatge als soldats republicans enterrats a la fossa comuna dels Guiamets. El dissabte, el dia 8 de novembre, i al Casal de Marçà, i a les 12 del migdia es farà la inauguració de l'exposició El Priorat sota les bombes 1938, xerrada a càrrec de Maria Teresa Ferrer, Agustí Centelles, fotoperiodista durant la Guerra Civil, al front i la rereguarda.
El diumenge ens trobarem als Guiamets, al cementiri a les 11, hi haurà la inauguració d'una placa commemorativa en record dels soldats republicans enterrats a la fossa comuna. Intervendran, entre d'altres, l'alcalde dels Guiamets, representants de No jubilem la memòria, del Memorial Democràtic i veterans de la Batalla de l'Ebre. Més tard, a les 12, al Casal Polivalent, també dels Guiamets, s'inaugurarà l'exposició La batalla contra la mort, la sanitat militar durant la Batalla de l'Ebre, i després tornarem a veure l'exposició que ja hem vist a Falset, preludi de l'última batalla a les Brigades Internacionals del Priorat 1938. Finalment, hi haurà a 3:15 una xerrada il·lustrada a càrrec d'Àngela Jackson sobre el tema de soldats civils, les Brigades Internacionals, el Priorat, 1938.
El dissabte 25 d'octubre, la Carrutxa organitza a Reus una jornada de treball on presentarà les recerques en curs durant el 2008 i les línies de treball de l'associació. Començaran a les 11 del matí i, en primer lloc, Pili Cribiller i Salvador Palomar parlaran sobre el pas de la Guerra Civil per Montsant, quan fou front de guerra. Seguidament, Montserrat Flores tractarà sobre els orígens històrics d'una llegenda, la d'una reina del segle XIV que va entrar a la Cartoixa, i Montserrat Solà sobre el treball de les dones als pobles de Montsant i el seu paper en la societat rural.
Al calaix de sastre d'avui volem tractar més àmpliament dues novetats editorials que en certa manera es podria dir que es complementen. La primera, el llibre de Toni Orensanz, L'autobús de la mort, parada a Falset, que ja va per la segona edició. El llibre permet entendre no únicament els tràgics esdeveniments succeïts a Falset el 13 i 14 de setembre del 36, sinó també la forma d'actuar dels anomenats grups incontrolats, que, amb d'altres, tots sabem que semblaven el terror aquell estiu per la nostra terra. Ens apropa a la seva composició, a la composició d'aquests grups, a les seves motivacions i defugint l'àmbit estrictament local.
La segona novetat, Joaquim Llorenç Abelló, és una obra escrita a quatre mans, les del Toni, novament, i les del Pere Audí. L'obra presenta una ullada a la vida i obra d'un personatge tan controvertit com Llorenç, anarquista, cooperativista, alcalde de Falset entre abril de 1931 i finals de 1933 i home fort d'Esquerra Republicana de Catalunya. A més, ens dona una ràpida visió de la societat falsetana. Què, Toni i Pere, com van els llibres, doncs?
Home, en principi sembla que bé, vaja, estem contents els dos, perquè els llibres estan funcionant bastant bé, sembla, i bé, contents.
Preparant-ne més.
Això és bo.
És que és un lloc comú, no?, dir que avui dia es publica tot, fins i tot gairebé més enllà d'allò que realment interessa la societat. I ara anem a veure per esbrinar si això és així, en el cas d'aquests dos llibres, hem pensat de posar-nos en contacte amb la Fina, que tots coneixem, de la llibreria El Llapis de Falset. Fina, bon dia.
Hola, bon dia.
Abans que res, moltes gràcies per venir amb el nostre programa. I digue'ns, Fina, com van sortint aquests dos llibres?
Pues molt bé.
Sabíem lo del Toni, el de l'Òmnibus de la Mort, pues, molt bé. No hi ha dia que no se'n venguin de llibres d'aquests. Ara he fet l'última comanda i llavors doncs resulta que clar, hi han arribat llibres de la primera, o sigui, de la primera edició i han arribat de la segona edició. O sigui que la segona edició ja està a la venda. Vull dir, és un llibre que es ven molt bé, la gent lo compra per ell, lo compren per regalar i en fi. No sé.
I quin tipus de gent els compra? De quines edats predomina la gent jove o més aviat la gent gran?
De totes les edats, de totes les edats. És un llibre, aviam, hi ha una part de gent molt jove que no la compra, però bueno, normal, hi ha gent que està, aviam, està interessat tothom, perquè els fa gràcia llegir-la a tothom i a més, com que bé, em sembla que és un llibre que per mi està molt ben escrit, que el fa molt interessant i molt amè de llegir. Llavors la gent, clar, hi entra de seguida el llibre, no hi ha cap problema per entrar al llibre. En fi.
I parlant en general, totes les obres d'autors o de temes locals, què ven més, Fina? El fet de que els temes siguin locals o bé que sigui l'autor que sigui local? Tu des de la perspectiva de com...
No, els temes locals és igual que l'autor no sigui local. Aviam, quan l'autor és local sempre crida més l'atenció, no? Però no, els temes locals se'n venen força, de llibres de temes locals i comarcals. Aviam, ja parlem amb el sentit de local i comarca, perquè és que a més n'hi ha molts, hi ha molt llibre. Jo vaig començar posant la parada a la Fira del Vi i amb una tauleta de no-re posava tots els llibres de la comarca. Sí. I ara l'altre dia vam fer la parada aquí dalt al Correllengua i veiem, és que no m'hi van cap... Estaven els llibres amontonats perquè ja no m'hi cabien. Sí. Jo em sembla molt interessant que a la comarca hi hagi tants llibres relacionats amb tots els temes. Uh-huh. Llavors, del llibre del Joaquim Llorenç, perquè només he parlat de l'Òmnibus i no he parlat del Joaquim Llorenç, doncs també se n'estan venent força, la veritat. No es ven tant com la de l'Òmnibus, però també el demanen molt. Potser va més una miqueta més lent, però també es demana molt. Vull dir que el Pere també ja poden estar contents els dos, perquè doncs sí, és un llibre que també va sortint molt bé, molt bé.
Molt bé. I quan la gent doncs ve a buscar algun d'aquest llibre sobre temes locals, ve informada la gent sobre el llibre que vol comprar o ve et demanen la informació a tu?
Normalment ve informada. Del tema local normalment ben informat sempre.
Es venen més els temes locals o més els altres, la proporció, més o menys? O sigui, és una proporció més alta de temes locals quant a llibres d'història?
Com a locals o comarcals?
Sí,
estem
comarcal,
parlant ja,
local o comarcal.
Local
sí,
o comarcal.
Sí, sí, local o comarcal.
No, per un igual, per un igual. Aviam, si és un tema molt... Si és un comarcal més en general, sí, doncs se ven més que si és un comarcal, doncs, no sé, d'un altre poble de la zona, que doncs potser es va venent, però costa més. Llavors hi ha molta gent també de fora que venen temporers o caps de setmana o així, que també et pregunten quan venen si ha sortit alguna cosa del local o si ha sortit amb alguna cosa de la comarca, i llavors hi ha molta gent de fora que compra els llibres d'aquí, que estan interessats en tot el que vagi sortint d'aquí.
Moltes gràcies, Fina.
De res, a vosaltres.
I t'emplacem de nou perquè un dia parlarem sobre, en general, els llibres d'història.
Com vulgueu, ja ho sabeu, que podeu disposar de mi. Gràcies.
A tu. I ara, sal i pebre de les petites històries comentades per Toni Orensans.
Historietes de la història. De vegades, els informes mèdics, més enllà dels diagnòstics, amaguen històries humanes dignes de culebrot, de serial de televisió. La ficció, massa sovint, supera la realitat amb escreix, i així ha estat sempre, i així serà eternament. I una gran història, una història dura com poques, la va deixar escrita en un informe mèdic Joaquim Ferrandis, nascut el 1816 a Cornudella de Montsant, d'on va ser metge gairebé tota la seva vida. Parin bé les orelles perquè la història tracta d'un episodi succeït a Torroja, que va acabar al cementiri amb 10 veïns de diversos pobles de la comarca. Ni una sola línia d'aquest relat és inventada, tot ho va deixar recollit el metge Ferrandis. Titulem la història "El cas dels melindros enverinats". És la nit del 30 de setembre del 1865.
13 homes són a la taverna de Josep Sentís, a Torroja. Hi ha homes de diverses edats, 16 anys el més jove, 45 el més gran. Són pagesos la majoria i n'hi ha de diversos pobles, de Porrera, de la Vilella Alta, de la mateixa Torroja. És la matinada i els homes mengen melindros, poc o molt, gairebé tots els tasten. L'endemà, la primera a trobar-se malament és la filla de l'amo de la taverna. 9 hores d'insuportable agonia la deixen morta. La medicina no hi pot fer res. A les 6 de la tarda de l'endemà li donen l'extrema unció. 8 dels clients que eren a la taverna moren al llarg dels dies següents. Torroja i el Priorat entren en estat de xoc. No saben si es tracta d'un enverinament o d'una malaltia contagiosa. Alguns veïns comencen a parlar d'una epidèmia, del còlera asiàtic o de la peste. Ningú no la relaciona, però, la malaltia amb els dolços melindros. Ningú no hi cau. La ciència i la justícia prenen cartes en l'assumpte. Es fan autòpsies als cadàvers, es pren declaració al taverner i als supervivents de la nit luctuosa i, finalment, és un dels clients de la taverna el que comença a aclarir les coses. El supervivent afirma que ell va tastar només un trosset de melindro i que al tragar la pasta sintió cierto ardor en la garganta, como si rozase aquella parte una ascua de fuego. Dit i fet, els melindros que encara hi ha a la taverna són decomissats, expectació absoluta. Espantat i sent sospitós d'enverinament, l'amo de la taverna decideix tirar pel dret en defensa del seu honor. Ho fa d'una manera ben peculiar, agafa un melindro i se'l menja sense que ningú no li pugui impedir. L'endemà se suma a la nòmina dels morts provant amb la seva vida que efectivament el problema, fos quin fos, residien els melindros. Els morts són 10, el taverner, la seva filla i 8 clients. La ciència pren partit, s'exhumen alguns cadàvers i participen 6 metges. La conclusió és demoledora, tots opinen a una que los cadáveres no fallecieron de muerte natural, sinó que su defunción debía atribuirse a una intoxicación de sustancia cuyas propiedades físicas fueron corrosivas. Dit d'una altra manera, els melindros estaven intoxicats. Mentrestat, qui més qui menys fa de científic d'anar per casa a Torroja. L'informe del metge Ferrandis diu el següent: la ciencia médica no puede apreciar en su valor los experimentos que se practican en casa de algunos vecinos de Torroja, arrojando migajas de las pastas sospechosas a 2 pollos y bizcochos enteros a 1 perro. Els pollastres i el gos també malalteixen i moren. Però el jutge en aquella època, el 1865, decideix anar més enllà i demana anàlisis químics dels melindros. Els practica un laboratori de Barcelona que afirma que no troba cap indici de verí, gens ni mica de cap producte tòxic en cap dels melindros analitzats, res, completament nets. I el jutge fa cas dels químics i sobreseeix el cas, arxivat per sempre més. El metge Ferrandi s'indigna i afirma: la medicina ha probado la realidad del envenenamiento en la catástrofe de Torroja, aun cuando la química no haya encontrado el cuerpo del delito en los bizcochos. I el metge Ferrandis apela a la decisió judicial i demana la intervenció d'un tribunal de ciència que, novament, abordi el cas dels melindros enverinats. Però això ja no sabem com va acabar. Si volen saber més de la història, l'informe complet és en un llibre titulat Científics del Priorat, editat el 2002 per l'Institut d'Estudis Catalans. Un consell, paren compte amb els melindros, de vegades poden empatxar.
Molt bé, Toni, gràcies. Sempre ens sorprens amb les teves històries. Bé, arribem ja a la banda sonora, història i música enllaçades, com sempre, per Pere Audí.
La banda sonora.
Els brigadistes dels quals ens parlava Angela Jackson vingueren a Espanya en un gest solidari del qual n'és difícil trobar-ne un de semblant. De forma voluntària varen venir a lluitar a un país desconegut, oferint la seva joventut, el seu esdevenidor i moltes vegades la seva vida per a lluitar contra el feixisme, per a intentar evitar que succeís el que va succeir. Solidaritat. Aquest és un dels molts conceptes que el segle XX va encunyar. No és que abans no n'hi hagués de solidaritat, senzillament aquesta era definida i conceptualitzada a partir d'altres paràmetres ideològics i es presentava sota altres formes. Un exemple n'era la caritat. Així podríem dir, grosso modo, que el concepte de solidaritat és com una mena de laïcització del de caritat. I avui dia el de solidaritat és un dels conceptes que més sona i que inspira la feina de les ONGs. En aquestes darreres setmanes estem assistint al naixement d'una nova ONG. M'explico. Els mitjans de comunicació ens estan bombardejant contínuament amb notícies sobre la crisi financera i ens presenten la necessitat de salvar bancs, nacionalitzar-los, de fer el que calgui per a que no s'ensorrin aquelles entitats financeres que, mogudes per la cobdícia del diner fàcil, s'han jugat als nostres quartos, tot emprenent aventures especulatives que els han ensorrat. Si no volem perdre-ho tot, ens diuen, si no volem que s'ensorri el sistema financer i amb ell l'economia productiva, ens diuen, insisteixo, que hem de posar un munt de diners sobre la taula i oferir-los als bancs. Ens diuen que ens hem de convertir en membres d'una mena d'ONG que es podria anomenar Paganos sense fronteres. Paganos, que ve de pagar, és clar. I com pagant sempre canta, dilluns dia 13, la borsa va remuntar després que el diumenge dia 12 els governs europeus de la zona euro fundessin els Paganos sense fronteres, és a dir, posessin un munt de pasta sobre la taula per ajudar els bancs. Quina barra tenen. Divendres, dia 10, tot s'ensorrava i quan han aparegut els Paganos sense fronteres, tot remunta. Mentrestant, els que han guanyat fortunes amb tot el tripijoc de les hipoteques basura, un dels detonants de la crisi, per cert, deuen estar passant-s'ho molt bé. Veien com els Paganos sense fronteres paguem els plats que ells han trencat. Quin govern ha iniciat una investigació seriosa sobre el tema? Quants han estat detinguts i se'ls ha nacionalitzat els seus béns? No, això no. Es nacionalitza la misèria, no la riquesa. I ells segueixen amb els seus diners ben posadets a algun paradís fiscal. Ells no pateixen la crisi. La crisi, com deia el Toni, és dels de sempre, dels Paganos sense fronteres. I avui, donat el que hem parlat, m'acomiado amb una peça de Supertramp, Crime of the Century, o El crim del segle. Si més no, un dels crims del que portem de segle.
Schemes and adventures, and yes, it's well worth the fee. So roll up in the sea.
Hem arribat ja al final del nostre programa d'avui. Us esperem de nou a tots el proper mes. Continuarem desplaçant-nos per la nostra història, una aventura emocionant. Si voleu aportar suggeriments, us ho diem com sempre, o fer alguna pregunta, podeu trucar al telèfon de la ràdio 977-831-135 o adreçar-vos al nostre correu electrònic laradio@falset.net. El programa es repetirà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. Us deixem ara amb l'espai El Planeta.